RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 6. El món de la cultura plora Francisco Ibáñez, mort avui als 87 anys a Barcelona. El creador de Mortadelo i Filemó és un dels referents més importants del còmic espanyol. El 1970 va néixer la revista Mortadelo i més tard va ser autor de publicacions com Super Mortadelo o Mortadelo Especial. En una entrevista al Món a RAC1 va explicar que quan va crear el còmic no volia fer una historieta en què el protagonista parlés sol. Per això va crear Filemó.
Cuando siempre que he hecho alguna historieta, me ha jorobado mucho cuando he visto historietas de otros autores, ver un tipo a lo largo de la historieta hablando solo, que parece tonto. Leer una historieta de la primera hasta la última viñeta hablando solo por la calle y tal. Yo no. Yo necesitaba un interlocutor para que el tipo que se viera que era una cosa más real y tal. Y en un principio el Filemón fue simplemente eso, interlocutor de Mortadelo, para que el Mortadelo no hablara solo.
El viñetista barceloní també va crear 13 Rubé del Percebe, el Botone Sacarino, Rompetechos i Pepe Gotera i Otilio. Aquesta hora Barcelona acull la manifestació del Pride. La desfilada compta aquest any amb gairebé una cinquantena de carrosses, més del doble que l'any passat. La marxa surt del Parc de les Tres Xemeneies i pujarà pel paral·lel fins plaça Espanya. Anem cap allà, Marc Simón.
Doncs sí, fa escassos minuts ha començat la manifestació del Pride. Ara mateix l'avinguda del Paral·lel està plena a vessar amb un públic amb banderes LGBTI, conjunts de tots colors i moltes pancartes reivindicatives. La campanya electoral i la possible entrada de l'extrema dreta al govern espanyol fa que aquesta 15a edició del Pride sigui més rellevant que mai. De fet, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, demana a la població que voti amb consciència.
Aquest és el Pride més reivindicatiu i per això també s'espera que sigui massiu, perquè té una crida molt clara a votar dret, perquè estem en un context en què l'extrema dreta i la dreta més reaccionària no només estan traient banderes, no només amenacen amb derogar les lleis vigents que han permès avançar en els drets LGTBI, sinó que també estan negant la pròpia existència de les persones LGTBI, el propi dret a ser.
La manifestació acabarà a la plaça Espanya, on es llegirà el manifest i es donarà el tret de sortida als concerts d'avui amb la mexicana Paulina Rubio com un dels plats forts.
Pel que fa a la campanya electoral, Esquerra acusa Sumar d'allunyar-se cada vegada més del progressisme. Els republicans lamenten que el partit de Yolanda Díaz parli, per exemple, d'un feminisme descafeinat o enterri definitivament un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. A aquesta hora el partit fa un acte a Sant Sadurní d'Anoia, on les joventuts hi fan aquest cap de setmana l'acampada jove. Anem cap allà, Cesc Giró.
La número 2 al Congrés, Teresa Jordà, assegura que la política espanyola cada vegada mira més a la dreta. Els comuns, diu, s'assemblen al PSOE, al PSOE al PP i al PP a Vox. Jordà retreu a Yolanda Díaz que estigui deixant de banda els seus principis.
Senyora Díaz, el feminisme que no és combatiu no és feminisme. Senyora Yolanda Díaz, deixi d'amagar la llibertat dels pobles a escollir lliurement el seu futur polític, perquè això és d'esquerres, universal. Absolutament universal.
Jordà també acusa Junts per Catalunya de deixar Esquerra sola a Madrid, treu pit que el seu partit, sense recolzament dintre l'independentisme, ha aconseguit treure els seus líders de la presó.
Mentrestant, Jéssica Albià carrega contra el govern perquè creu que no està fent prou per la lluita contra el canvi climàtic. La portaveu parlamentària dels Comuns ha fet un joc de paraules i ha dit des del Prat de Llobregat que el Departament de la Generalitat és d'inacció climàtica. Adrià de las Heras.
Albià ha lamentat els pocs passos que fa el govern català en matèria de sostenibilitat i ha criticat Aragonès perquè projectes com la B40 i el Hard Rock són contraris a l'ecologisme.
M'agradaria enviar-li un missatge al president. Defensar Catalunya és fer que el Departament d'Acció Climàtica no siga el Departament d'Inacció Climàtica, perquè no pots en una mà estar reclamant rodalies i en l'altra estan aprovant el quart cinturó. No pots dir transformació verda i en l'altra defensar el Hard Rock.
La número 1 dels Comuns per Barcelona en aquestes eleccions, Aina Vidal, ha acusat Esquerra i el PSC de ser negacionistes climàtics emmascarats.
I ara els esports, en Pau Bonastre.
L'andalús Carlos Rodríguez ha guanyat la 14a etapa del Tour de França en l'ascens final al Coll de Jouxplen i es col·loca tercer a la general. Vingegaard i Pogacar han protagonitzat un duel vibrant al llarg del recorregut i es mantenen al capdavant de la classificació, ara amb 10 segons d'avantatge pel danès de Jumbo-Visma, que amplia un segon respecte ahir. Marcel Granollers i el seu company Horacio Ceballos han perdut el primer set de la final de dobles de tennis de Wimbledon. Ara en joc el segon set, on s'enfronten a Kolhoff i Skupski. Per altra banda, Vondrousova ha aixecat el títol del torneig femení a l'imposar-se per un doble 6-4 a Javert. En futbol, avui tenim partits amistosos amb equips de primera divisió. Osasuna ha superat el seu filial per 6-0, mentre que el Betis ha perdut 1-3 contra l'Eintracht Braunschweig. Ara a les 6 ha començat el partit del Villarreal al camp del Sant Galen i el Cádiz s'enfrontarà a les 8 del vespre al Chiclana. Per altra banda, el Madrid ha anunciat la cessió de Jesús Vallejo al Granada. Tot això el dia que Iris Tió ha aconseguit un bronze a la final de solo tècnic de natació sincronitzada als Mundials de Fukuoka.
I el temps, fins que el sol no comenci a anar de baixada, es mantindrà l'ambient molt calorós, sobretot als punts més càlids de l'interior, on avui s'han tornat a superar els 35 graus. A la costa, la sensació d'aixafogó continuarà força marcada i el sol es combinarà amb alguns núvols que deixaran el cel més carregat al Pirineu, fins i tot amb algun xàfec o tronada de curta durada.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Si ets amant de Barcelona i t'apassiona recórrer la ciutat amb estil propi i evitant el trànsit, a Yamaha tenim preparades unes ofertes mai vistes abans i per un temps limitat. Descobreix-les durant aquest mes de juliol a la xarxa de concessionaris oficials de Barcelona. No deixis passar aquesta oportunitat única amb Yamaha.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Aquesta setmana us proposem volar fins a la lluna amb un dels grans clàssics del repertori de Frank Sinatra. Si voleu conèixer la història de Fly Me to the Moon, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som més 1.
Això és Reconcentrat, amb Bedu de Batlle.
Hola. Seguiu aquí, eh? Doncs perfecte, comencem una nova hora del Reconcentrat amb aquest original inici, com de ràdio americana. Arrencarem aquesta hora de contingut d'alguns dels millors moments de l'antena de RAC1 durant la setmana. Recordeu, Reconcentrat fins a les 11, que començarà el Tu diràs. I com sempre, cada hora l'obre algú de RAC1, un company o companya de RAC1, amb la cançó que tri. I, ai, amics i amigues, ai, amics i amigues, qui ens visiten a aquesta hora? Una de les persones més importants, normalment ja ho és, però és que ara encara més, a la ràdio. Mònica Usart, hola, bona tarda.
Hola, què tal, bona tarda.
Digue'm una cosa.
Sí.
En el que portem de setmana, que ja s'està acabant, quantes persones calcules que a l'ascensor, al passadís, a casa, al mercat, a on sigui, t'han preguntat barra s'han queixat, com si tu tinguessis alguna incidència a la calor que fa.
He deixat de comptar. No sé quantes persones. Fins i tot m'he arribat a queixar jo, que no ho faig mai del temps, doncs m'he queixat jo també.
Perquè per vosaltres, per les dones i els homes del temps,
sí.
Quan fa calor a l'estiu, quan fa molta calor, si a vosaltres us passa com els que fem el futbol, que amb determinats equips ens interessa que vagin o molt bé o molt malament, perquè com a la meitat és una mica com de mediocritat i no se'n pot parlar gaire, a vosaltres us passa el mateix amb el
temps? Estaríem parlant de que no ens agrada la primavera, per exemple, i que ens agrada molt un fred intens a l'hivern i una calor extrema a l'estiu, estaríem parlant d'això?
O sigui, el tema seria que us agrada que hi hagi notícia...
Sí.
sense desgràcia.
Ens agrada que hi hagi rècords. Per exemple, aquesta setmana hem estat pendents de si teníem el rècord de calor a Catalunya o no. Doncs això ens emociona, tot i que fa molta calor i també la patim. I en dies de molt fred, doncs ens encanta que nevi, per exemple, perquè un fred així gratuït tampoc no ens aporta res. I en canvi, si neva, doncs sí. Ens agrada quan hi ha notícia, sigui la que sigui. Per això ens avorrim quan fa sol i tothom es queda molt parat quan diem avui plourà i somriem, no? Perquè és aquell dia en què si estiguéssim a un altre país on plogués cada dia no seria notícia, però aquí sí que ho és.
I quan agafes vacances, quan agafeu vacances, agafeu vacances del temps també?
Depèn. Jo si hi ha alguna situació de temps molt mogut, acostumo a mirar el radar. No me'n puc estar. Potser no miro models meteorològics, però sí que faig un seguiment. I el que no miro mai és el temps que farà allà on vaig de vacances.
Ah, no?
No, i m'he endut algunes sorpreses. T'haig de dir, recordo un any a les Azores que vaig passar un fred.
Clar, ja el temps és bastant variable. No?
És molt variable, a més estan al mig de l'oceà Atlàntic i clar, l'aigua també està molt freda, només que bufi una miqueta el vent de mar cap a terra, doncs les temperatures baixen molt i la gent no va amb el vestidet típic d'estiu, va més, una mica més abrigat. Sí.
I per què, per què ho fas, això de no mirar...
No ho sé, perquè estic farta de mirar previsions. Escolta, per la gent que marxa.
I per fer maleta no et serveix?
No.
Mira, per exemple, mira, si aquest estiu anessis a... Es pot explicar on vas aquest estiu?
Sí.
Vas a un lloc de temps variable?
No, vaig a un lloc que és molt segur. És a dir, que probablement
farà
ja sabré...
Calor.
Sí, i me'n vaig a Menorca.
Ah, perfecte.
És molt semblant al que tenim aquí.
No hi haurà cap, no hi haurà cap tornado, no, a Menorca?
A veure... N'hi podria haver algun.
Ah, sí?
Sí, saps les típiques mànegues marines?
Sí.
N'hi ha moltes allà i si toquen terra, doncs ja tenim el tornado, eh?
Vull dir, no s'inundarà Ciutadella.
També podria ser.
Va, clar, viviu amb l'esperança.
Sempre la tenim, però és veritat que fred no em passaré.
Val.
Llavors ja sé que no m'haig d'endur unes bambes i uns texans, com uns vestidets ja faré, no?
No és un misteri.
No és un misteri,
jo, per exemple, me'n vaig a Escòcia.
Sí, doncs mira...
Aquí m'aniria bé mirar la previsió, tot i que tampoc hi ha d'haver molt misteri, no?
Jo et diria que hi ha risc de que algun dia t'arribi la pluja, per
segur,
la zona on està situat, i que t'emporti, sí, en aquest cas sí, uns texans, unes bambes, una samarreta de maniga llarga i un impermeable, per exemple. Jo sense mirar pronòstic et faria aquesta previsió.
Si tu anessis a Escòcia, no miraries la previsió?
No, perquè ja més o menys aniria amb aquesta roba que t'he dit, encara que fossin dies d'onada de calor i de sol.
Enhorabona a les companyies aèries que li facturen sobre equipatge a Mònica Usart i família perquè porta roba llarga, porta màniga curta, porta tot, en fi. Doncs bé, Mònica, et demanaré una cançó, perquè podria estar tota l'hora parlant amb tu, però també és veritat que és el teu dia de festa i no et volem empipar més del compte.
No m'empipes.
A veure, quina cançó has triat per obrir aquesta hora del reconcentrat?
He escollit Forever, de Chris Brown.
Forever, de Chris Brown. Forever, de Chris Brown, que és aquesta cançó que sona. Per què l'has triat, Mònica?
Perquè va ser una cançó molt important el dia del nostre casament.
Sí.
Va ser la cançó amb la que vam entrar ballant al teatre, perquè nosaltres ens vam casar en un teatre i vam demanar a uns quants amics que ens ajudessin a fer l'entrada, perquè a mi no em feia tanta cosa entrar, potser per la feina que tinc, no?, que estem més exposats, però a l'Aleix, a la meva parella, sí que li feia més cosa ser el protagonista, no?, i que tothom miri.
Valls, és sí.
Aleshores vam intentar trobar la manera de que això no passés. I vam dir, i si animem amb uns quants amics en treballant al teatre pels dos costats, com si diguéssim, hi havia dues portes, doncs per les dues bandes, i nosaltres entrem al final de tot, de tal manera doncs, que tothom estarà atent de la gent que va entrant i tu i jo entrem al final de tot i ens posem allà al mig amb la resta i acabem el ball. I aleshores ho vam fer així. I vam buscar per internet vídeos de casaments que entressin ballant. Mm-hmm. I aleshores en vam trobar un que sonava aquesta cançó.
Americà o d'aquí?
Americà. Mm. I ens va encantar. L'entrada nostra no té res a veure amb la seva, ja saps que els americans ho fan sí. tot més gran. Però vam pensar, aquesta cançó lliga molt. I mira que vam intentar agafar-ne d'altres, però no ens quadrava. No era tan... no sé com dir-t'ho. Aquesta és molt animada, no?
Sí, a més transmet aquesta cançó.
Sí. I de seguida la gent es va aixecar, va començar a aplaudir, tothom es va animar. A més, vam posar l'inici de la marxa nupcial... Clar, i tothom es mirava com, no pot ser, no?, que ara posin aquí al mig del teatre això, i llavors, de sobte, van parar aquesta música i va començar aquesta.
Bueno, quin teatre era?
A Molins de Rei, a la Penny. Sí.
Ah, molt bé.
Sí.
I molt bé. I va funcionar, vull dir que els amics es van comportar, vull
molt.
Dir que van donar-ho tot.
A més, vam assajar, vam venir dies abans, aquesta cançó, clar, la vam posar 300.000 vegades. És a dir, jo ara ja no l'escolto massa perquè em vaig cansar d'aquesta cançó, no? I ara l'estic escoltant i m'agrada, perquè feia anys que no l'escoltava, aquesta cançó. I els amics s'hi van posar de seguida, és que no va caldre insistir gaire. A més, eren molts, molta gent.
Molts?
Sí, hi havia... Clar, jo ballava a l'Esbar d'en Saire, llavors tota la gent de les bares va animar, l'Aleix jugava amb un equip en vol i també els de l'equip també es van animar a ballar i al final entre uns i altres, també els dies abans hi ha el xup-xup i la festa ja la vam fer.
I l'Aleix va quedar satisfet, va complir el seu objectiu,
sí.
no et va dir Mònica, que malament ho he passat.
No, perfecte. Tot el contrari, a més quan mirem el vídeo estem molt contents de veure'l, no passa vergonya ni res, vull dir que l'objectiu es va assolir.
Sí. Molt bé. Deu haver-hi molta gent ara, mira, aprofito i així ja no t'empipo més, deu haver-hi molta gent sí. que aquest dia i aquesta hora deu estar preparant el seu casament. No que es casin avui o demà, sinó que es casaran segurament durant el mes de juliol o al setembre o a l'agost, fins i tot. Què els hi diries? Un consell per la gent que s'hagi de casar de manera imminent, o en els pròxims mesos.
Un consell relacionat amb el temps, o...
No, més personal, més del casament. No és allò de... T'imagines, que agafin paraigua?
És que ara no sabia per on...
No, un consell. Clar, no estàs molt acostumada que la gent et demani consells que no siguin del temps.
No, és que hi ha... Molta gent només em parla del temps, i m'agrada que facis això perquè jo sé parlar d'altres temes, saps què vull dir?
Clar, és que és Catalunya, que quedi molt clar, que Mònica Usart, molt més enllà del temps, té milions de coses de les que parlar amb... que generi molt interès en els seus interlocutors.
Sí, que ho sàpiguen, em poden treure tots els temes i jo en parlo. Doncs mira, els hi diria una cosa que em van dir a mi el dia del casament, i si no recordo malament m'ho va dir la Gemma Puig, meteoròloga sí. de TV3, em va dir que gaudís molt de cada instant perquè passava molt ràpid. I això quan hi ets no ho penses, perquè vas atabalat, vols que tot surti bé, vols parlar amb tothom, les fotos aquí amunt i avall, el menjar, si la gent està contenta, si està bo, si no... I de sobte s'acaba aquell dia... I ja està, i ja ha passat, no? Tot l'esforç, tota la feinada que tens abans, doncs en poques hores ja està, i ja acabat. I aleshores comences a reproduir mentalment moments que has viscut i llavors somrius i dius, ai, aquell moment que ve, no? Per què no vaig estar una estoneta més ballant? Per què no vaig estar una estona més parlant amb aquesta persona? Per què no vam anar una mica més tranquils i no tan atabalats, no? Per tant, que parin cada minut que puguin, que mirin al seu voltant, que vegin tota aquella gent que els estima castellà i que ho gaudeixin molt.
Perquè tu tenies moltes ganes que arribés aquell dia, en la prèvia del casament. Ets de les persones que estaven esperant durant molt de temps que volien casar-se?
Em feia il·lusió, sí que me'n feia. Potser et diria que vaig estirar una miqueta més jo a casa per fer la festa i me n'alegro moltíssim d'haver-la fet perquè va ser un dels millors dies de la meva vida.
Molt bé, doncs apunteu. Val per casaments i val per la vida en general. Aprofiteu cada moment, mireu el que teniu al voltant i gaudiu perquè passa molt ràpid.
Passa molt ràpid.
És veritat, passa molt ràpid. Mònica, moltes gràcies.
A tu.
Que acabi de provar el cap de setmana.
Igualment.
I que no ens desfaci la calor.
Que no ens fregim. Sí, em farà més demà i encara més la setmana que ve,
Sí?
Sí, em sap greu.
Mare meva. En fi, doncs que ho diu més del moment ara més que mai. Gràcies, Mònica.
Que vagi bé. Adéu.
Doncs en aquesta hora del reconcentrat, fins a les 7, escoltarem Islàndia, que està recordant algunes de les seves seccions. I en aquesta hora escoltarem el record que han tingut per dos col·laboradors que ja no hi són, que malauradament han mort, en Carles Capdevila i l'Àngel Casas. Això serà tota aquesta hora. Fins ara.
RAC 1 Central.
Bé, avui també volem recordar dues de les primeres persones que s'hi van apuntar també en
altres
aquest programa.
Altres persones que també et van dir que sí, sí, quan els vas plantejar de, sí, de pujar i formar part de la família islandesa.
I que a més, i això ens sap molt greu, cap de les dues són vives ara mateix. Vam començar la primera temporada que un dels col·laboradors d'Islàndia era el Carles Capdevila,
sí,
i un altre dels col·laboradors era l'Àngel Casas.
Uh-huh.
I bé, avui jo crec que, no sé, a nosaltres ens fa molta il·lusió, abans d'acabar el programa, tornar a sentir la veu del Carles Capdevila fent ràdio, fent una cosa que li agradava molt, i també la veu de l'Àngel Casas fent ràdio aquí, que és pràcticament, tant en un cas com l'altre, diguem, l'última feina radiofònica que van poder fer dissortadament. En el cas del Carles, feia una secció que es deia Persones.
Sí, que li encaixava molt bé.
Li encaixava perfecte. El primer problema va ser triar una sintonia, no?
Un problema? Vols dir que va ser un problema?
Bueno, no sé, li havíem de plantejar una mica alternatives. Atenció a què passava per triar la sintonia de Carles Capdevila.
Carles, tu quan vas venir l'última vegada vas dir que tornaries si fèiem una careta, si això tenia, si la secció teva estava ben presentada.
Sí, avui no volia insistir perquè avui és l'origen de les persones, no? Vull dir que és una sí, quan fem el pròxim persones hauríem de tenir una careta de ràdio convencional, o sigui,
allò lo típic, no?, per presentar-te com toca.
Hem provat algunes coses, tu vas dir que la secció volies que es digués Persones. Pots sentir una mica les proves que hem fet per veure si anem pel bon camí o canviem? Sí, doncs a veure, anem per la primera.
Persones amb Carles Capdevila.
Perquè els estudiants que m'ajudin, després votarem, eh? Recordeu vosaltres que sou...
Què et sembla, algun comentari així?
Sí, clar, bé, bastant bé. Qui és la veu? M'ha sonat la veu.
Sí, el director. Eduard Pujol, director de RAC1.
Ah, no, m'ha sonat la veu. Vull dir que ara t'he pensat, estic l'Eduard Pujol. Com no reconèixer el grandíssim Eduard Pujol. Sí.
Mira, te la torno a posar perquè potser l'escoltaràs amb les altres orelles.
Persones amb Carles Capdevila.
M'agrada molt més ara, eh?
Ara... Ja no vols escoltar cap altre, no? És
boníssima. Segona opció, són proves, eh? Que tot això es pot canviar.
Persones amb Carles Capdevila.
Home, això és un canvi.
Sí. Has reconegut la veu?
Aquest per avui, em sona d'un dia d'ascensor, em sona, però no sé segur perquè... Sí que sembla que l'ascensor parla així, normalment, diguem, no? Fora de l'ascensor no, però...
És la que riu del meu costat, és la Maria Xinxó.
Sí, jo a l'ascensor aquesta... faig fotos i parlo així.
Aquesta per avui hauria anat bé, aquesta. Per altres no? Dies, no sé.
Persones amb Carles Capdevila.
És curiós perquè em sap greu, senyor director, però he reconegut més fàcil, més fàcilment la segona veu.
Tercera opció.
Persones amb Carles Capdevila.
És com més alegre, no?
Més alegre, està més animat, això. Sí, bueno, la segona era la més alegre, però... crec jo, però la tercera veu.
I queda l'última.
Persones amb Carles Capdevila.
director cantés tan bé.
Doncs qui ha cantat això és una persona, persona...
Sí.
Que canta en una coral amb una teva filla.
Ah, sí?
Sí. Pot ser?
Pot ser.
Pot ser.
Jo tinc una filla.
Pot ser.
Canta amb una coral.
Canta amb una coral.
Hi ha una persona que canta amb una coral aquí. En
sí, una redactora d'Islàndia, que es diu Mireia Ardèvol, i que té una veu fantàstica. Bueno, aquesta veu ja hem sentit.
Mateix. És el primer cop que sento el meu nom cantat. Vull dir que també... Estic una mica impressionat.
Digues. Tens un parell de setmanes per pensar-t'ho. Sí. Bé, tornem a ser dia d'avui, ara sí, ja, que ja això està. És dia d'avui, recordar en aquest moment de triar si en tenia amb el... Al final què va triar, saps?
Sí, va triar la del senyor director,
home,
la de Pujol.
Home, quin... No va triar la de la Mireia Ardèvol?
No, i no m'ho explico.
Mireia Ardèvol, bona tarda.
No ho aguanto,
per què,
això,
Per què t'estaves tapant la cara ara aquí fora?
Em fa molta vergonya, molta vergonya.
Perquè és la teva veu de fa 7 anys, o...?
Sí, no em reconec la veu, em veig una veu com molt més petita, de persona més petita, de nena petita, i em fa molta vergonya, no sé.
I ara t'animaries a cantar, com seria ara persones, persones, en Carles Capdevila, amb la veu d'ara?
T'ho deixaré que t'ho imaginis. Apa, Mireia...
Bé, anem a disfrutar ara, perquè una selecció dels millors moments del Carles Capdevila en antena aquella temporada 2016-2017, que era la primera temporada d'Islàndia. El Carles va morir l'1 de juny del 2017, abans d'acabar aquella primera temporada, i va fer ràdio fins pràcticament 3 setmanes abans. La primera vegada que va venir, Islàndia va començar el 5 de setembre del 2016, el 5 de setembre de l'any passat, i ell va venir el dilluns següent.
Sí, ja el teníem puntual.
El 12 de setembre ja era aquí. Jo no recordo de què vam parlar aquell dia. Què volíeu ser de grans? Volíeu ser el que sou? Carles Capdevila, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Tu vas escriure un llibre que es titulava, si no recordo malament, Jo vull ser famós.
Sí, és culpa teva, vaig escriure. És culpa teva.
Jo em vaig sentir molt malament, quan vaig llegir les primeres línies d'aquest llibre.
T'has explicat que aquella època que uns quants, tu entre altres, vols fer famosets, fa més ràbia famoset, és una cosa que dic més efectiu, perquè es noti encara la ràbia que mantinc, no? I res, que de cop ja trobes deia mals de tele, i de cop jo un dia vaig te'n trobava en un dinar.
Hem de recordar que Carles Capdevila era subdirector de Malalts de Tele, eh?
Jo sé, però jo el que us escrivia les bromes.
Les que feien gràcia, només.
Les bones, sí, sí. Les que improvisava era allà on punxava, no? I de cop em trobava allà, en un restaurant un dia amb el Toni Soler, Rosa Andreu i Albert Tom, i apareix l'elefant que s'aixeca de la taula del costat, i ve allà, i veu el Toni, és el Toni, oh, no sé... I veu la Rosa al costat, i clar, això ja, era un, ja anava per bingo, això, ja, diu, és la Rosa, i es veu a tu.
Han casat,
que llavors era el guapo del programa, i el que símbol, i diu, és Albert, i estava tremolant, no? I de cop... Clar, m'esperava el quart, que el cogui no hi ha de ser Carles Franzino, tocava llavors, no? I apareixo jo i la torna totalment de sobre, diu, tu no ets ningú.
Ai.
I em va fer molt mal, d'aquell llibre, quan vaig escriure el pròleg d'aquest llibre, que aparentava que jo no volia ser de famós, a la portada, però jo vull ser famós, jo no, diguem, però el fons era ràbia, era un llibre escrit des de la ràbia, sí.
De què volia ser?
Jo volia ser de nen pallasso, després vaig voler ser fuster, després vaig tenir molt clar que volia ser el director de l'oficina de la Caixa de Manlleu d'Hostalets de l'Anya, que era la direcció, és una vocació concreta que vaig tenir durant temps.
Director, eh?
Sí, el director perquè era el que manava, de fet era l'autoritat del poble, diguem-ne, era l'ensenyent, era el que, clar, decidia tot, era l'home que portava corbata, tothom donava calendaris, discos, clar, és que era un poder molt important, eh? I el meu pare em va dir, això és una feina per sempre, irrespectable. Em va dir coses que avui...
per sempre, potser,
i també.
Vull dir que aquesta va ser l'evolució i després ja vaig voler ser periodista i famós.
Poseu molta pressió, no, vosaltres, els fills, per anar-los dient a veure i amb què vol ser, nen, has de ser això, no has de ser...
No, que va. Jo crec que la pressió d'aquesta pregunta, de aquest programa, entenc que el facis, perquè la pressió, la gent que fa aquesta pregunta als nens són els que no teniu fills, els que no teniu ni idea de nens i no sabeu res, i quan treu un nen, tingui l'edat que tingui, perquè tampoc sabeu ben bé quina edat tenen, li pregunteu, què vol ser de gran? Perquè és el comodí que teniu, no? I tot nen català sap que quan et trobes el que no té fills, has de tenir una resposta, no? Per tant, és una pressió que tens afegida. A vegades demaneu també, tens bones notes?
Com va al col·le.
I tens nòvia. I tens l'altra pressió estúpida que feu aquesta gent, que a més a més és incorrecte, s'ha de dir, t'agrada alguna persona, perquè tens nòvio, és una... I estàs conduint una resposta que pot no existir, no? Per tant, apreneu-ne. I varieu una mica, i fixeu-vos una mica, endevineu l'edat, que no és tan difícil, o sigui, perquè hi ha molts temes per fer amb els nens.
Sí, sí, em va tocar rebre aquell dia. Ara, el millor és que el Carles volgués ser director de l'oficina de la Caixa Manlleu dels Hostalets de Balanyà.
I durant molts anys. O sigui, vull dir que va ser una cosa sostinguda en el temps.
En Carles ens ha fet molt riure, però jo recordo sobretot el dia que va venir aquí a Islàndia i va explicar què va passar quan et va conèixer tu, Albert.
Fa molts anys, això, eh?
Oh, pues mira.
Espera. Ens vam conèixer perquè vam anar per a la mateixa escola. Ell és molt més petit que jo, ell és de...
Un any.
Un curs menys. I... Si ho podeu explicar, no?
Sí.
És que Albert és una persona que, clar... Vosaltres l'estimeu perquè l'escolteu i això, però té una part complicada, diguem, no? Que és que ell... va ser la primera feina que vaig tenir, va ser amb el Don Albert, que ell es va inventar en un moment de boom uns adhesius d'I Love Catalunya, viure de Catalunya, bàsicament, aquests adhesius que l'I Love New York, ell va inventar l'I Love Catalunya, els va fer...
Que, perdona, el cor era amb les quatre barres, eh?
Això fa molts anys.
Diguem que ho va dissenyar el
Don Albert. Sí, va copiar l'I Love New York,
ho va portar. Tenia... No va ser al revés? No va ser l'I Love New York? No va ser Milton Glaser? Això no ho sé, això ho hem
pogut... Això era un moment d'un boom, eren petitets... I ell els va fer imprimir i tot, i després em va agafar a mi... Aquests adhesius els venim a 25 pessetes, oi?
O sigui, jo vaig trobar un amic meu de Ripollet, el Joan Nonell, que me'ls imprimia a 6 pessetes.
Ah, sí? Jo no ho sabia. Perquè els venim a 25.
I els venia a 25.
I jo en guanyava 5.
Tu en guanyaves 4.
4? Ah, 4
sí, fins a 10.
Anem a veure, un moment, podem recapitular?
Sí, o sigui...
Ell
a tu te'n cobraven 6,
Albert. Jo vaig fer imprimir 1.000 adhesius a 6 pessetes.
1.000 on vas fer? Hem de passar comptes avui perquè això no em quadra. Tu vas fer 1.000 adhesius.
Sí, i llavors, clar, el CD de Taradell, tota la zona d'Osona Sud la tenia una mica desatesa. I vaig pensar, calla, aquest cap de vila que fa un curs més que es podrà guanyar uns calés que li aniran bé, devien anar bé, aquells calés que vas guanyar.
Sí, i en aquell moment pensava, mira que bon tio aquest, que és un curs més petit, que és humiliant, que el pati algun d'un curs més petit et doni feina, i vaig pensar, 4? Deu ser correcte, o sigui, li deuen costar ell 21, no? És per això, no? I, per tant, em dono el marge a mi. I els vas vendre tots 1.000, o no?
Tinc un remenent encara a casa.
Jo te'n compraria una.
Sí, en tinc encara, eh?
Oh, doncs mira, te la compro.
No, home, no, comprar ara, ja t'ho regalaria. Ja t'ho regalaria, ja han passat els anys, ara. No la sabies, aquesta, els adhesius,
eh? No, és una excel·lent visió d'empresari local. Allò, això avui seria un emprenedor i una start-up local, no?, que genera...
Llavors no sabíem que hi havia aquests noms, no?
Clar, llavors no ho tenies clar, però ja en aquell moment hi havia una llavor d'alguna cosa, emprenedoria i start-up d'Osona, en el món dels adhesius.
Parlàvem de la veu abans, no?, de com t'arriba la veu d'una persona, de com és capaç d'emocionar-te, tornar a escoltar la veu d'aquella persona. El Carles tenia una veu característica.
Peculiar.
Molt, una veu que dius, el senties i dius, és el Carles, no?
O no.
O no. O no, perquè una de les coses que hem fet aquesta temporada a Islàndia és el concurs de veus semblants, que vam fer dues edicions, i recordo una en la qual van arribar molt endavant, crec que van arribar a la final.
Sí, a la final. No van acabar guanyant, però pels pèls.
Exacte, i era que la veu del Carles Capdevila s'assemblava molt a la veu del Marc Serra, de la versió RAC1. Ara podem explicar el que sentireu ara aquest moment, que és que amb el Carles, aquell dia, quan ell estava parlant per telèfon, el sentireu parlant per telèfon, ell estava parlant des de l'hospital. Bueno, avui riurem. Primer, tinc un altre que afecta una altra persona de RAC1. És el Marc Serra del Versió. Mira, aquest és ell, el Marc.
Perquè escola i viure, segons ha explicat la Ivonne Laborda, que és la mateixa cosa. Ivonne, ja ho has dit tu mateixa, la gent que es vulgui informar et buscarà per internet i et trobarà.
I aquest és el Carles Capdevila.
Tenim molts bons llibres, els supernanis, els tenim tots, i estem molt despistats, no? I això és lògic, també passa amb la informació, que la sobreinformació et satura.
Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, però bona tarda. Esteu forçant els documents. Semblem de res. Tot i que sí que és veritat que ho han dit moltes vegades i he patit l'efecte taxi, de pujar en un taxi, de dir, aquesta tarda t'hem sentit, a Catalunya Ràdio. Dic, doncs no, segur que no. Sí, home, sí, estàs allà amb... Dic, no, és que devia ser el Carles Capdevila, no? Ah, doncs potser sí, sí. I vaig conèixer el Carles Capdevila d'aquí fora a la ràdio, i jo crec que en aquesta conversa tots dos vam canviar la veu.
Mira, intentarem reproduir-la. Carles Capdevila, bona tarda.
Bona tarda. Jo crec que només en tinc una. Jo no sé fer res amb la meva veu.
És que aquí, Carles, hi ha un altre tema que aquest programa hauria d'aclarir fins que acabi. És de qui és la veu original. La teva és la meva o la meva és la teva?
No, jo és el tema que volia obrir primer, a partir de naixement. No sé si has de dir. Jo vaig fer el canvi de veu. Jo no he fet mai el canvi de veu, perquè tenim aquesta veu. No quiero dir tu, però tenim aquesta veu que tinc males notícies per tu, que la teva veu se sap i la meva és mala notícia, Marc.
No, sí, no tinc cap dubte, és que des que l'Albert em va dir que havia de venir aquí, estic fent proves de veu, cada dia, per
intentar
canviar-la.
No és molt bona, no l'hem canviat encara. Per tant, tenim l'opció que si un la canvia encara, doncs ja es marcarà, no? Però clar, jo des dels 14 que tinc aquesta, vull dir, des dels 79, tu quina vas néixer?
Jo els 76, però també crec que sempre tinc la mateixa.
Imagina't, tu tenies 3 anys i jo ja tenia aquesta veu. Començava amb taxis que em deien, tot el RAC1, i el RAC1 la deia, no, Catalunya Ràdio, no, el de RAC1, t'has començat a dir, no, estàs amb el Clapés, i et dius Marc, i vas dir, però això és molt fort, no? I després, un dia, un amic va felicitar, em va dir, escolta, et felicito, t'has fet molt famós, ja t'imiten, el RAC1 t'imiten.
No, a veure, un moment, es para l'anècdota, és a dir, jo sóc el teu imitador de la versió RAC1. Això és nou, eh?
No, va, aquella persona es pensava que jo havia triomfat tant que ja tenia un imitador, que era el Locru, tant de mi, no? I jo no m'imita, és un mec que fa d'ell, i té la desgràcia de tenir la meva veu, però no m'imita. I tal, és que fa de tu, clavat, però és que jo la pareixo cantarell, aquest to així burlet, no li agrada molt, no hi ha grans elogis, eh? No. Aquesta foteta, aquesta veueta així trencadeta, que no era entusiasta.
M'estàs enfonsant, perquè estàs definint la meva veu, d'una manera terrible. A més, jo tinc el cor dividit, perquè jo el Carles l'admiro i el segueixo i el llegeixo, però jo no vull tenir la seva veu. Jo vull tenir la meva.
Aquest moment de veus semblants de Carles Capdevila i Marc Serra, i encara recordarem un moment més del Carles a Islàndia. Va ser el 10 de maig de 2017, l'última secció que va poder fer. Com us explicàvem abans, es deia Persones, Persones. La dedicava a això, a persones, a col·lectius que tenien cura d'altres persones, i hi havien passat per aquí des de policies, infermeres...
També va parlar de les mares.
De tot. I aquell dia, l'últim, es fixava en tots els que estan de cara al públic i, a més, ens arrenquen un somriure.
Jo venia d'Hostalets i recordo que em va traumatitzar a Barcelona, perquè Hostalets, els botiguers... El botiguer era una persona de prestigi, no? Quan era un nen, era una persona important, era una persona influent de prestigi. I recordo una cosa que em traumatitzava. Tu, Hostalets, anaves allà a l'hora que estaven tancant, no? El botiguer sempre tenia la persiana mig baixada. I a la que tu hi anaves, deies, ai, estaves tancant. No. I te l'obria, no? I recordo que a Barcelona, ara no, perquè hi ha més, però quan jo vaig venir aquí, et trobaves que jo anava tard i tot, i el que et deia la baixaven de cop, i pensava, però què estem fent aquí? Si jo vinc aquí, vull comprar, o a vegades a súpers, que anaves a les 9:05, i et deia, ja no es pot entrar perquè tanquem les 9, dic, cony, són les 9:05, no, però ja, és que no. I penses, hi ha gent que...
Ja no ens sortiran els números, llavors.
Hi ha gent que no li agrada, o al revés, perquè trobo que també a vegades les botigues de moda posen pressió que et siguin molt a sobre, jo crec que avui en podem parlar d'això, perquè crec que és... Al final no busquem menjar, no busques el cambrer plasta que li agrada xerrar, sinó el cambrer que sap qui necessita conversa i qui no. Però a mi no m'agrada que em... És a dir, jo faig aquest tema, a mi no m'agrada que em donin conversa. Jo sóc un boier de... Jo avui vinc com a boier, jo sóc un boier de... dels bons cambrers.
Mira, t'ho anava a dir més tard, però ja t'ho dic ara. Jo recordo un dia que el Carles Capdevila...
Ai, mare, que em va dir.
Diu, he tornat a canviar el bar que vaig esmorzar. I dic, per què? Què ha passat? Diu, no, perquè ja saben què vull.
Ah,
i ja arribo allà,
això és negatiu.
Ja m'ho tenen a punt i em volen donar conversa. conversa, i dic, no, jo vaig anar a llegir el diari, vaig...
Per mi és negatiu, i m'han perdut com a client de bastants llocs, que em diuen, lo de sempre, dic, lo de sempre, no, ves, no, jo no m'agrada, dic, jo soc original, jo no vull que algú sàpiga que jo sempre demano el mateix, jo tinc la sensació que soc un tio més original, no? Diuen, lo de sempre, dic, tu què saps?
Però ja t'ho tornaré més, ja t'ho dic ara, mira.
Hola, doncs mira, jo soc d'un poble del Maresme, bastant petit on tots ens coneixem, i quan vaig venir a treballar a Barcelona vaig pensar, ostres, aquí mai coneixeràs a ningú. I res, quan portava 3 mesos del camí de la feina al bar on em anava a prendre el cafè, hi havia una botigueta de roba, hi havia una perruqueria i un estanc. I res, quan feia 5 mesos que era aquí ja em coneixia tothom, i al matí quan vaig a buscar el cafè surt la de la roba, bon dia Clara, surt el de l'estanc, què vols tabac avui? I bueno, hi ha un ambient superxulo. I res, són 3 botiguetes, però és una passada el bon rotllo que hi ha amb 4 metres quadrats.
Exactament el que explicaves,
això,
no?
Això per mi defineix la secció d'avui, 4 metres de bon rotllo, i per això a mi em preocupa quan vas al teixit de botigues de barri, quan es perden, tu veus, quan van tancant, perquè jo crec que és molt més que no un servei de què pots comprar la fruita o la paper, o el diari o el que sigui, sinó que generalment que està, hi ha un peu al carrer i que et saluda, i a més, en el cas, fins i tot es fan camins escolars dissenyats perquè els nens vagin sols caminant i tot, i sempre es busca botigues amigues, no? Perquè en el botiguer en el fons és una persona que sempre està mirant fora, i que t'ha de saber, que has de saber com et dius, i que t'ha de, i que has de poder dir pagaré demà, és a dir, ha d'haver un... Això es crea un teixit.
Doncs el Carles Capdevila, que va ser una persona molt important per marcar el to, per marcar la línia del que havia de ser aquest programa, per marcar aquesta proximitat amb la gent, en fi, que ens va ajudar molt i molt i molt també en aquest projecte la primera temporada. Dèiem que avui volíem recordar d'una banda el Carles Capdevila i de l'altra també un altre col·laborador des del primer dia, que va ser l'Àngel Casas. I l'Àngel va ser una persona també molt important d'una altra de les marques d'aquest programa, que és mirar enrere, que és agrair i homenatjar i tenir present la gent que ha fet ràdio abans que nosaltres i que ha trepitjat un camí, ens ha obert portes perquè llavors vinguéssim d'alguna manera els altres, i nosaltres, doncs, també, la nostra manera, també hem set una baula més i hem obert portes també i marcat un camí pels que després vinguin. Tot això és aquest camí que anem fent mica en mica amb els programes i amb els anys de ràdio. Marc Ferragut, bona tarda.
Bona tarda.
I tu, que vas començar a Islàndia amb... Ah, tens 30, vas començar amb 23. Tu, no sé si et va tocar, o tu vas demanar, vas dir l'Àngel Casas el vull jo.
Jo no recordo si va ser, jo va crec, ser petició.
Jo crec que em va caure a les mans el llibre, Memòries d'altres, de l'Àngel, o sigui, crec que va ser intuïció teva, Albert, de dir això crec que t'agradarà, Marc. Ens coneixíem molt poc, clar, acabava de començar Islàndia i
us realment... vau ben enamorar amb l'Àngel Casas.
No,
sí.
Va ser allò, un fletxasso, perquè amb això que deies del mirar enrere, una de les coses xules d'Islàndia és aquest viure vides no viscudes, no? Que d'alguna manera jo, tot el que havia viscut Àngel Casas de l'any, abans que jo nasqués, l'any 92, doncs amb aquelles converses telefòniques preparant la secció, perquè podíem estar, no ho sé, és que perfectament una hora al telèfon en què m'explicava, doncs, és igual, Rock Hudson, no? Tota la història, Rock Hudson, la Cristal, és igual, qui fos el personatge d'aquella setmana, i d'alguna manera et ficaves en aquella vida de l'Àngel, no? De com sortien també el carrer Tosset, bueno, en fi, totes les històries d'aquest univers d'Àngel Casas.
Van passar grans noms, Mick Jagger, Bob Marley, Isabel Pantoja, Sharon Stone, Rock Hudson, Sasa Gabor, Lana Obregón, que després en parlarem també de la història d'Àngel Casas amb Lana Obregón. Però hi va haver un dia que ens en vam haver d'anar tot l'equip, jo crec que també ho recordarà l'Eva Català, bona tarda.
Bona tarda.
Recordes que vam haver de marxar tots a les 8.
Tots a les 8. Perquè ens donaven un premi.
El Premi Ràdio Associació, i vam dir, escolta'm, si nosaltres marxem, doncs algú s'ha de quedar fent el programa, perquè nosaltres hem d'anar tots cap allà.
Ara, a Islàndia, Àngel Casas, sol.
Un senyor
teníeu molt muntat, eh?
Me l'heu preparat molt preparada, eh?
És que jo només per poder fer aquest cementisme d'Àngel Casasol ja valia la pena, això.
Escolta, bé, no, ara, un moment, no te m'has... Espera,
no, espera, perdona, que he de marxar, Àngel. Espera. I van marxar.
Van marxar i es va quedar... Àngel Casas, sol.
Sol, des de les 8 fins a dos quarts de 9. Ah, sol i no sol, eh?
No, vam anar a buscar el Jordi Beltrán, que havien compartit molts anys de guionista, no? I llavors, al final feliç també vam fer amb el Sergi Mas. Sergi Mas,
però clar, tornar a tenir la parella aquesta Àngel Casas, Jordi Beltrán, això, el Jordi havia estat també molts anys fent l'Àngel Casas Show i es van tornar a trobar aquí. En fi, que va ser un... va ser molt divertit conèixer l'Àngel, poder fer ràdio amb ell, i veure també aquesta mirada que tenia l'Àngel cap al món que l'envoltava, que era una mirada única, i a més, després de molts anys entrevistant gent, entrevistant famosos de tot el món, mantenia també la curiositat per conèixer vides i ens donava ordres.
Ho qualificaries com a ordres, eh?
Sí?
Sí.
Molt amables, però...
Eren...
Més que suggeriments, penso jo, no?
Peticions
fermes.
Sí,
suggeriments,
exacte.
Ordres, peticions fermes, de buscar persones que poguessin satisfer la curiositat de l'Àngel Casas. Avui a Islàndia complirem una promesa. Els dijous ens visita l'Àngel Casas i per nosaltres ja sabeu que els desitjos de l'Àngel són ordres. Escolteu què ens deia l'Àngel fa tot just una setmana.
Mira, hi ha dues vides molt interessants a la vida. Una és la vida de l'Esmolet, com a curiositat periodística, i l'altra, la de la noia que toca el cant dels ocells a l'estanatori. Jo, aquella noia amb el cello, sempre he pensat com viu, amb qui viu, qui és, què fa quan no toca això.
Tota la raó.
S'emociona, no s'emociona.
Tota la raó, deies,
sí,
Maria.
Sí, és que jo també tinc aquesta curiositat.
Àngel Casas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els teus desitjos són ordres.
Ja ho sé, dic encantat de la vida.
La vida de la noia que toca el cant dels ocells. Doncs mira, no una, no, dues. Dues te'n presento. L'Anna Fassi té 37 anys. Anna, bona tarda.
Bona tarda.
És pianista. Des de fa 10 anys treballes amb la companyia Music Sound al Tanatori de les Corts i a Sancho d'Àvila.
Yes.
La Lorena Lanza. Lorena, bona tarda.
Bona tarda.
25 anys, violoncel·lista. I des de fa 2 anys treballes també puntualment al Tanatori de la Ronda de Dalt,
sí,
amb una altra companyia, amb la companyia Música per Cerimònia. I per fer tot el combo ja complert, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
El Toni fa 4 anys que és Esmolet a Bellvitge, Collblanc i la zona del Vallès, també, eh?
Exacte.
Molt bé, després ens expliques aquesta història. Abans, situem-nos.
Quina impressió és la primera dia que estàs en funeral professionalment, vaja, tocant el xeló?
Va ser molt difícil perquè, a més, jo el tema de la mort no el porto gaire bé i va ser molt impactant trobar-me, pues, tota la família allà. És un drama, normalment. Bueno, és difícil. És difícil i jo sóc una persona molt empàtica i no puc evitar posar-me la pell i em vaig posar a plorar. Sí, sí.
Clar, m'imagino que al final t'hi acostumes.
Jo encara no m'hi he acostumat.
No.
L'Anna no sé si s'haurà acostumat, però jo gairebé podria dir que a més del 50% acabo plorant.
Heu desafinat alguna vegada? Jo que dius avui no estic fina.
La Lorena fa que sí amb el cap, eh? Sí,
sí, sí, i no una cosa molt gran de dir, uf, què he fet, però pensar, Lorena, avui... Sobretot també depèn de la situació. A mi m'ha passat d'estar plorant i no veure la partitura. Dic, però si no veig... deixar de plorar perquè no podràs tocar. Llavors, clar, és música que toques molt i llavors ho vas tocant per oïda, però m'ha passat...
Sí, imagino que ella, que fa més anys que ho fa, te les deu saber de memòria totes, no? Sí, no?
Pràcticament, sí.
Hi ha algú que demana alguna cosa especial que no estigui en el repertori, en el menú, o sigui, una cosa fora de carta?
Sí, bastant sovint.
Per exemple, a veure, coses fora de carta que t'hagin demanat.
Hijo de la Luna, de Mecano,
sí.
Una cançó cubana, Siboney,
sí, sí.
Un cop ens van demanar la Internacional, l'himne d'Espanya, l'himne al Barça, Porque es un muchacho excelente, per exemple, que va ser com... Vale.
El el so de l'Esmolet, no? Un so d'aquest que ha acompanyat a moltes generacions.
La navalla suïssa també cal esmolar-la o no?
Tot el que...
Aquella que és tan complexa.
Què vols que et digui? Tot et dirà.
Tot el que té desgasta i s'ha d'emolar.
No, és més barat, perquè, esclar, allò té com 5 o 6 fils. Les botigues bones de ganivets i d'estris d'aquests tenen un aparell que tu mateix t'ho pots esmolar. Jo a casa tinc un esmolador.
Sí, però aquest aparell et dona el mateix angle en el fil que el que surt de fàbrica per normatives de seguretat de 60 graus. L'esmolet el que fem és aprimar-lo, desbastar i fer-ho molt més prim i més afilat. Això no ho fa un fabricant, una per seguretat, perquè talla massa, i altra perquè un ganivet així, si li toca un tros d'os o qualsevol coseta que sigui una miqueta dura, es doblega i ja no talla. I la gent diria, va, quin ganivet més dolent.
Vale. Sembla boníssim, eh?
Estem aprenent unes coses.
Boníssim, aprenent moltes coses.
Això de l'angle m'ha impressionat.
Sí.
Mira, jo recordo que quan vas dir que l'Àngel seria col·laborador d'Islàndia, a mi em van venir imatges que havia vist, no?, d'aquests programes que fan a TV3 que recuperen imatges antigues, o entrevistes que havien vist a la facultat que havia fet l'Àngel, o alguns cursets d'entrevistes, i deia, ostres, l'Àngel, no?, quin referent. I em va sorprendre molt, gratament, la calidesa que tenia, o sigui, l'amabilitat. Era super carinyosa amb tots nosaltres, ens tenia com, no vull dir com que fóssim els seus nens, perquè tampoc hi havia aquest punt, sinó com de seguida ser companys de feina. I això, donar idees, podeu fer això, i com estàs, i era una persona super agradable amb el tracte i que ens estimava molt, i nosaltres l'estimàvem moltíssim.
Doncs una sort haver-hi pogut coincidir també professionalment en aquesta primera temporada d'Islàndia. L'Àngel es va morir, ja ho sabeu, l'1 d'octubre de l'any passat. I l'últim fragment que volem recordar d'ell té a veure, abans ho dèiem, amb Manu Obregón. Què passava amb Manu Obregón? Que nosaltres, o sigui, com anava? Nosaltres volíem que en parlés i ell sí, no hi havia manera? O?
Un dia va deixar caure, com sí, que no vol la cosa, que ell i Manu Obregón havien acabat ballant un tango i deixava entreveure que, en fi, que hi havia hagut una relació propera amb Manu Obregón arran d'aquell tango. Llavors, no especificava més...
Què volia dir propera, no?
Què volia dir propera? I no ens explicava mai.
No ens explicava mai i vam arribar a parlar amb Manu Obregón. Jo me'n recordo d'haver fet aquesta gestió i dir-li, ole, Anita...
És veritat, perquè volíem que coincidíssim.
Clar, volíem que coincidíssim i ho vam estar intentant i jo vaig arribar a parlar amb Manu Obregón explicant-li tot, se'n recordava perfectament de l'Àngel, del tango, i no hi va haver manera d'aquesta trobada.
Va costar molt que ens ho expliqués.
Bueno, finalment, va arribar el dia, vam saber, home, no sé si tota la veritat, però vaja, en tot cas, Àngel Casas va parlar del seu tango a Manu Obregón. Moment memorable, eh? Tu i ella ballant
i no
tango.
És playback, eh?
No és playback.
No és playback, és l'orquestra del mestre Berlegi, eh? I sona, vull dir que no et pensis, eh? Improvisat tot.
Sí, improvisat tot.
Completament improvisat, eh? Va dir 1, 2, 3 i va trencar l'orquestra i va posar a sonar.
Però clar, aquest tango que ara ens donarà els detalls de què va passar, realment jo crec que, com a mínim, a Manu Obregón, vull dir, escolta, allò no se li va anar del cap, eh?
Un innovador de la televisió, atrevido, provocador i, además, una excelente pareja para bailar el tango. Ángel Casas, sí, el tango. ¿No te acuerdas que bailamos el tango tú y yo?
Es verdad.
Y, además, ¿cómo lo bailaste? Mira, ahí están las imágenes. Oye, Ángel, qué sutileza, ¿eh?
Jo crec que l'epicentre de tota aquesta història és el tango, realment. Jo havia fet una entrevista a Manu Obregón l'any 84 amb motiu de la presentació d'una pel·lícula dintre del programa de TV3 i de cara a aquells Nadals, cap al novembre del 84, que és l'any que es va inaugurar TV3, en Berlegi i jo teníem una petita companyia des de l'any 80 fins al 85 que produïem, registràvem, composàvem tal, jingles de publicitat i fèiem campanyes molt importants, totes les de Freixenet, totes les de Lois, totes les de Vitecas, en fi, érem uns tios que pencàvem molt. I aquell any Aquell any, Freixenet va fer Plácido Domingo i Ana Obregón. I jo aquell dia li vaig dir a l'Anna, dic, oye, ¿por qué no vuelves a... Després de Navidad, pasado fiestas. ¿Por qué no tornes al programa i tal? I diu, sí, però escolta, si jo torno al programa, hem de fer alguna cosa... Amb l'entrevista sol no n'hi ha prou.
Ho veus?
Sí. I aleshores dic, doncs el que vulguis, no sé, jo estic a la teva disposició, ja saps. I aleshores em diu, oi, per què no bailamos un tango? Dic, oh, em vaig fotre a riure, però molt sincerament, perquè jo no sé ballar.
Sí, és proposta seva, eh?
Sí, és idea seva. Uh-huh. Diu, Anna, jo no sé bailar. No te preocupes, això és un tango, no cuesta nada. Ella sap ballar molt bé, més o menys, perquè ha fet ballet i tal. I aleshores em va dir, oi, no, nada, que preparen... Qualquer tango, no sé, a media luz.
A media luz, sí.
Però jo, com improvisant, no? I entonces jo, tu estàs ahí en la mesa, tu me estàs entrevistando, i jo me pongo muy pesada, que quiero bailar contigo un tango. I tu dic que no, dic no, si no quiero. Dic no, no, però tu insistes en que no, i entonces jo ja te saco i bailamos. Això que sembla molt senzill de fer i que l'Albert s'ho menjaria en mitja hora, m'entens? A mi em va costar una setmana d'assajos amb una coreògrafa pobra que la vaig trepitjar tantes vegades, o sigui, es va armar de paciència la Berta Garriguera, que és molt bona coreògrafa, i vam estar cada dia una hora i mitja al seu estudi assajant això, i jo no hi havia manera. No hi havia manera. Va arribar el dia i l'Anna va... Això era un 8 de gener, per tant era després...
Després de res, de passar la festa.
Aleshores, jo vaig estar la setmana... Ella va venir a la tarda i va a mitja hora. Sí, jo ja sabia el que havia de fer i ella també ho sabia i vam provar-ho i tal. Llavors, el joc es tractava de que realment va sortir així. Tant és així que un company de TV3 el dia següent em va dir... Però segur que no ho havíeu preparat.
I tu no,
jo encantat de la vida que et diguessin això. I el fet és que ella m'insistia molt en ballar el tango, o sigui, figurava, anava al mig del plató, i jo deia que no, jo que no, oi, que nada, m'estirava, jo pujava a l'escenari, li picava l'ullet al mestre Verdagir, diguéssim, això era assajat, i en Verdagir doncs arrencava. Em donaven un mocador, un folar que me'l posés al coll, de tanguista, i aleshores ballàvem a media luz i amb naturalitat. Vaja, no, naturalitat no. Jo, si veus el vídeo, per això són fotos, però el vídeo es veu que vaig comptant.
Un, dos, tres, quatre.
Home, però alguna cosa havies assajat. Què va passar després del tango?
Res, eh? Devíem
però us heu tornat a veure?
Sí, home, sempre veure moltes vegades. Me recordo que...
A mi m'han dit que ja ha estat a casa teva.
Sí, havíem anat a dinar... I aleshores jo li vaig donar la notícia de que la meva dona estava embarassada.
Uh-huh.
Bueno, que no és una cosa normal, vull dir, passa un cop a la vida. I aleshores em va dir, ah, ostres, quiero hablar con Olga, quiero verla, quiero no sé què. I acabàvem anar a casa i vam estar allà, doncs, xerrant d'embarassos, que és una cosa que sempre és molt entretinguda, no? I a més les senyores s'entenen bastant i tal. I aleshores, quan va marxar, em sembla que... Ara no... Perquè la memòria també falla, a vegades. Però jo crec que l'Olga, la meva dona, em va dir... Ostres, no estarà embarassada. No... I, efectivament, l'Anna Obregón, o sigui, aquesta curiositat que tenia per saber què passava, jo crec que o que estava embarassada o estava intentant, perquè el seu fill va néixer poc després.
El de l'Equio, no? Devia ser.
Va néixer poc després de la meva filla.
L'Àlex, que va morir ara fa 3 anys i que és el pare donant de la filla que ara té en Obregón i que hi ha hagut tanta polèmica.
Ah, clar. En aquell moment, quan ens ho explicava abans el cas del 2017, clar, no...